Bàrbara Padilla.
Bon dia, és la una. Segons ha pogut saber RAC1, la vintena de turistes catalans atrapats a Etiòpia han pogut marxar del lloc on estaven refugiats. Ara us custodia l'exèrcit i ja van cap a un lloc segur. Segons han explicat testimonis de RAC1, feia estona que estaven esperant el comboi militar que els permetrà emprendre el retorn a casa. Un cop a l'aeroport podran agafar un avió cap a Espanya. Recordem que la setmana passada va esclatar la violència als carrers entre milícies regionals i l'exèrcit i que la situació va agafar per sorpresa els turistes que estaven amagats en una pensió en espera de poder tornar a Catalunya. De moment ja han evacuat amb èxit dos espanyols que també estaven atrapats al país, segons ha informat el Ministeri d'Afers Estrangers. Continuen les retencions a la P7 a Montmeló per l'incendi que hi ha en un marge de la via, això enmig de l'inici de la segona operació sortida de l'agost. És la segona quinzena, avui molta gent marxa de vacances i a més dimarts que ve és festa i alguns aprofiten per fer pont. Des del Servei Català de Trànsit, Marta Carbó.
En aquest moment, situació complicada a dos punts de l'autopista P7. D'una banda, a Montmeló hi ha un incendi al voral de la via que talla un carril en sentit sud i provoca retencions de 9 quilòmetres entre la Roca i Montmeló. En sentit sud, també en sentit nord, hi ha 3 quilòmetres de cua per l'efecte Badoc entre Mollet i Parets en aquest tram. Destacar també una altra incidència important a l'autopista P7. Hi ha hagut un accident a Roda de Barà que deixava només un carril obert fins fa poca estona. Ara ja hi ha tots els carrils oberts, els vehicles estan al voral, però hi ha retencions en un tram de més de 8 quilòmetres des del Vendrell fins a Roda de Barà. En sentit sud, en sentit Tarragona, ja ha afectat també de retruc la C32 per enllaçar amb aquesta autopista AP7 i també hi ha retencions importants a la via que podria ser l'alternativa a la Nacional 340 amb cues intermitents entre el Vendrell i Creixell en sentit sud.
I a Barcelona, la Guàrdia Urbana intensifica la pressió sobre la venda ambulant. Argumenten que el nou Ajuntament no vol aquest tipus d'activitat a la ciutat. Els manters, per la seva banda, denuncien que la persecució dels agents és desproporcionada. L'Ajuntament, mentrestant, tropit d'haver decomissat 15.000 productes els últims dos caps de setmana. En parla el portaveu dels venedors ambulants, la Minsar, i el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle.
La policía ha vuelto más violentos con el canciller Badier, siempre es así, porque para él es la violencia que va a acabar con la venta ambulante. La venta ambulante no es un deseo, es una obligación.
Hem dit sempre que aquesta és una activitat que no ha de ser permesa de cap de les maneres. A Barcelona no volem aquest tipus de negoci, darrere del qual sempre hi ha activitats delictives i mafioses.
Segons l'Ajuntament, la pressió policial s'intensifica especialment a l'estiu perquè és quan els manters venen més productes. I ara els esports. Amb Gemma Montero.
El Barça ha activat una nova palanca econòmica de 120 milions d'euros amb l'entrada de dos nous socis. Oficines del Futbol Club Barcelona, Marc Brau.
El Futbol Club Barcelona ha fet oficial fa uns minuts que Libero Football Finance i Nipa Capital passen a comprar el 29,5% de Barça Studios, una operació que el Consum Laurana li reporta 120 milions d'euros, uns ingressos que haurien de permetre al Barça poder començar a tancar totes les operacions que té pendents. Les més immediates, les inscripcions dels futbolistes que encara no estan registrats a la Lliga. Cal acabar de determinar quina part d'aquests 120 milions d'euros el Barça pot utilitzar per començar a inscriure els futbolistes. Com a mínim, les operacions més immediates, com la inscripció de Gundogan, el Barça ja les podrà realitzar.
En una altra operació, el Barça ha cedit Stanis Pedrola a la Sampdoria fins al 30 de juny del 2024 amb una opció de compra condicionada de 3 milions d'euros. L'entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha dit que confien en Andrei Lunin com a porter titular davant la baixa per lesió de llarga durada de Thibaut Courtois. El tècnic italià decidirà si fitxen un altre porter durant el que queda de mercat o bé confien en els joves de la casa. Ancelotti també ha descartat fitxar un davanter. La selecció espanyola femenina de futbol jugarà a les semifinals del Mundial contra Suècia. La selecció escandinava ha eliminat el Japó per 1-2 i Espanya ha batut aquesta matinada els Països Baixos per 2-1. La semifinal entre Espanya i Suècia jugarà dimarts, dia 15, a les 10 del matí. Avui comença la Lliga de Segona Divisió. A les 7 de la tarda, la Morevieta rebrà el Llevant i el Valladolid s'enfrontarà a l'Sporting a 2:15 de la nit.
I el temps aquesta tarda continuarà fent sol, la temperatura no s'enfilarà tant com ahir, però la calor està revifant a les comarques de Girona i Barcelona, sobretot al prelitoral, on les màximes superaran els 35 graus. Al cap de setmana la calor continuarà sent més intensa del que tocaria, però demà descarregaran ruixats i tronades de tarda al Ripollès i al Berguedà. Això és tot per ara i tornem d'aquí una hora al RAC1 migdia amb més informació.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat.
A RAC1.
Vostè primer. Amb Marc Giró.
Què t'anava a dir, Joel? Escolta'm una cosa. Digue-li a l'Esther que surti immediatament de la piscina, perquè jo crec que, mira, avui, ara llancem, juntament amb l'Ernest, que ens llanci, per favor, el programa d'avui de Refregit, que hi ha un especial Terence i Moix, que és genial, no us el podeu perdre, i després la secció de la Isabel Lovede, que anava de posar-se morena. Sí, perquè, clar, es veu que les persones afrodescendents, les persones racialitzades, doncs els hi cava una sèrie de comentaris a l'entorn de la Murano, que elles n'estan fins al mismíssim. Sí, sí. Llavors, nosaltres ara això ho fem superràpid, perquè ens n'hem d'anar tots, Ernest, el Joel Fortuny, jo que subscric, l'Esther Romagosa, a l'altra banda de la piscina, ara anem a informatius, de RAC1, a coquetejar amb els informatius.
Bé, jo me'n vaig, que és cap de setmana.
No, però primer anem a coquetejar, però també t'acabem. No, amb qui coquetejaràs tu? Anem a coquetejar amb els informatius, a veure si ens surplan pel cap de setmana. Okay. I així després, nosaltres, com que practiquem el feminisme de que paguin ells, doncs anem. A veure nosaltres qui és el gentleman o la gentleman, la gentlewoman que ens paga l'aperitiu, no, sí, Joel? Si nosaltres...
Ja fugiré, marxaré.
Clar, marxes, tu. Escolta, si tu ets poliamorós, tu tens...
Sí, sí, sí.
Si a més a més fas allò, com fas aquell...
Nosaltres va arribar a la nostra...
Redacció.
Redacció, gràcies. On, això, mira, a aquest pes de llibre.
Toma.
Ai, perdó, que l'he trencat el peu. Bueno, això són, és el peso de la paja, el peso de la paja. Nosaltres sentim paja i allà que anem. És les memòries completes que ha editat Tusquets del Terence i Moix. I vaig dir, però aquests estan torrats o què els hi passa? Perquè, clar, això, tu tiren al cap i et maten. Que per això ho porto sempre al bolso, perquè... Vamos, estic a favor de la violència literària. I vaig dir, què ha passat? Què ha passat? Jo resulta que fa 20 anys...
20 anys, el 2 d'abril, farà 20 anys que va morir
Terence i Moix. Senyores i senyors, tenim avui el gust i l'honor, el plaer, el luxe de tenir entre nosaltres l'immens editor i escriptor i traductor i periodista, el senyor Enrique Murillo. Bueno, aquest no és Enrique Murillo, aquesta és la Cavaller, eh? Enrique Murillo, què tal estàs?
Encantat de sentir a la Cavaller i estar xerrant amb tu.
Moltíssimes gràcies, igualment. Tu ets un veterà editor, Enrico, i a més va ser amic de Terence i Moix, i probablement el millor editor de Terence i Moix, perquè...
Soc l'únic que li va durar més d'un llibre.
Sí, que li va durar més d'un llibre. Ara parlarem d'aquest tema. Per situar una mica l'Enrique Murillo, a banda de... estàs escrivint les teves memòries, que això pot ser increïble, perquè...
Una bomba.
Això pot ser una bomba, Enrique. N'haurem de parlar. Però has estat editor de Larry Collins, perquè a més d'editar en català i castellà pots editar en anglès, que això, profundament en anglès, o sigui, per editar en anglès s'ha de saber, t'ha de tenir un domini de llengua profunda. Editor Ray Loriga, Dulce Chacón, de Maria Pérez...
Pérez Agua.
I de Javier Marías, del qual també eres editor.
I més recentment de Lucía Ligmaer, etcètera.
Ets l'editor de Lucía Ligmaer, home. Sí. Lucía Ligmaer és amiga nostra, per favor, és que t'ho dic sincerament. El dia que arribin les teves memòries a la... Arderà Troia, o no? Serà fantàstic, eh?
Sí.
Serà fantàstic. Sí. Bueno, en quin moment tu ets l'editor que més va aguantar, i ell a tu, en Terence i Moix? Com us veu conèixer amb en Terence i Moix?
A veure, ens vam conèixer molt ràpidament a l'any 69, quan jo era redactor de Teleexpress, un divertit diari de tarda, que aleshores hi havia estat diaris de tarda a Barcelona, on teníem un director, l'Ibáñez Escofet, que ens deixa fer de tot. I li vaig dir, escolta, fem dobles pàgines de temes culturals. Diu, si no, ningú té pàgines de cultura, què vols fer tu, dobles pàgines? Bueno, és que hi ha temes interessants. I ens vam inventar fer unes tertúlies amb grups de persones, des d'escriptors catalans exiliats que havien tornat, fins a, per exemple, els dibuixants dels TVOs amb els que ens havíem començat a aprendre històries quan teníem 3, 4, 10 anys. I allí, clar, un dels que va provocar el fet de reivindicar la cultura pop en aquell moment va ser en Terenci. Ens vam conèixer aleshores. Després vam tornar a distanciar-me. Jo vaig anar-me'n a viure fora 5 o 6 anys a Londres.
Per estar a Londres, bueno, perquè tu vas començar a veure que la censura aquí era insuportable.
Sí, soc una miqueta al·lèrgic als abusos de poder.
Molt bé, llavors,
De tot i volta una censura. Jo tenia un redactor de l'Express que ens tatxava el que escrivíem els altres quan se n'anava a l'altra feina, que era el Ministeri d'Informació i Turisme, Delegació de Barcelona.
I això ho vas captar i te'n vas anar a la BBC, vas rebre un anunci a la BBC, vas llegir un anunci a la BBC que es buscava periodistes.
Vaig aprovar, era molt fàcil per mi perquè tenia que traduir i escriure algun article i així sobre temes que havia jo estat traduint el dematí a Teleexpress, i jo traduïa les cròniques del New York Times.
Colló, Enrique, colló.
I el més graciós és que, clar, el meu anglès era molt bo per traduir, però per parlar no, no gaire, perquè jo l'havia après a les cuines de Londres. A les cuines de Londres havia après bastant italià, una miqueta de grec modern.
Sí, és que s'aprèn molt més grec als cuines.
I alguns idiomes asiàtics.
Sí, és el colonialisme, això, eh?
Sí, exactament. Clarament.
Perquè havies treballat, clar, a les cuines, o sigui, les primeres feines eren precàries.
Sí.
Això que repassarà.
Cambrer, el que fos.
El que fos. I llavors, resulta que veu coincidir...
Torno a veure el Terenci un dia de l'any 84, perquè coincidim signant ell llibres i jo fent veure que signava. Ell acabava de treure, no recordo qui, si el Sant Jordi, el Cort Inglés d'allà dalt de Diagonal,
sí.
I clar, jo vaig signar l'exemplar que va vindre la meva mare.
Tu vas signar un de la teva mare, que li vas dir, querida mamà.
I ell uns quants
bastant sempre, milers, no?
Uns quants sempre, sí.
I aquí...
Aquí vam estar xerrant molt d'estona perquè era una hora dolenta, era a les 11 del matí, no hi havia gaire gent per signar. Llavors, clar, vam estar parlant del que parlàvem després, de literatura, de les coses que havíem llegit, que jo havia traduït i ell havia llegit a vegades amb la meva traducció, com el Henry James, el Scott Fitzgerald, els grans autors nord-americans, sobretot.
Ah, ell era un gran lector. També.
Era molt, molt apassionat de la lectura, molt.
El Terenci, dius que volia dir bàsicament dues coses. Quines són aquestes? Aconseguir que acabés a temps, que entregués...
I que la novel·la no fos massa llarga.
Que no fos quilomètrica.
Ells sempre em senyalaven, veus, Venus Bonaparte... i s'obren 400 pàgines, tu on t'eres aleshores? Hòstia, on t'eres tu?
Clar,
jo em guanyava la vida en un altre lloc.
Clar.
Perquè ell sempre escrivia llarg, diguéssim, se li feia llarg.
Començava molt tard, ell tenia que entregar la novel·la, diguéssim, a primer de novembre, el més tard, per imprimir a cuita corrents i arribar a les vendes de Nadal. Llavors venia de 100.000 en amunt.
Ell sempre venia de 100.000 en amunt, eh?
De 100.000 en amunt, a partir de cert moment, sí.
Però quan dius que l'havies de tallar molt és perquè ell, quan escrivia novel·les, se li feien llargues, escrivia molt.
Escrivia molt.
I era complicat tallar-lo, o com ho feies?
No, era molt fàcil, perquè, diguéssim, un cop un autor et dona autoritat, tu fas la teva feina.
Sí? Ah, clar, això com funciona?
No s'enfadava.
És a dir, ell confiava en tu,
sí.
Clar, no s'enfadava...
Exacte. No, al revés. És que talles poc, Enric.
En sèrio?
Enric, talla més.
Sí. Carai. Després anem a parlar una mica del Terenci Portes Endins, perquè la seva forma de treballar, la forma en la que treballava i el seu pis, era, perquè no la conegui, com a mínim particular. Ell tenia un pis al carrer Muntaner. Tenim, què passava aquí de Portes Endins?
Al carrer Muntaner, quasi cantonada Ronda de Sant Antoni, eh? I després en tenia dos. Primer cal aclarir que el Terenci Moix en els últims anys havia tornat a ser un autor de l'agència Carme Balcells, i la Carme Balcells li havia aconseguit un contracte bestial, 3 milions de pessetes al mes.
Uau!
Uns quants anys.
Carai!
Fins que va morir. I això li permetia no solament tindre llogat aquest pis, sinó també tindre llogat l'altre de sota.
El mateix edifici.
Perquè necessitava un pis per viure i un pis per amagatzemar tota la muntanya de llibres, pel·lícules,
fotografies,
fotos,
no?
Revistes antigues, etc.
I en aquest pis hi treballava, ell tenia un ordinador?
Ell vivia allí i la seva secretària Inés es passava tot el dia allí.
Inés.
Vivia pel seu compte, però anava allí des dels matins fins a la nit.
I cadascú tenia el seu despatx?
Sí, a l'hora d'editar era molt senzill, diguéssim, les novel·les havien anat creixent des del mes d'agost en endavant. Per cert, per guanyar aquests diners el Tenés tenia que escriure 3 llibres cada any. Dos que eren de retalls de coses antigues, assajos, bàsicament, algunes cròniques, i l'altra que era la novel·la, que és la que venia, que
seria la novetat, diguéssim,
aquestes bestieses. Exacte.
I llavors la Inés estava seguint-lo de prop?
L'últim període, que durava uns 2 mesos o 3 segons, era, la novel·la estava quasi acabada, però es tenia que començar a editar des del començament, i en el seu cas era revisar una miqueta l'estil, perquè escrivia bé en castellà, que és l'idioma que jo li vaig editar els llibres. Escrivia bé, molt potent, amb un estil potser que ara ens semblarà una miqueta antic, però que té una potència d'expressió extrema, sí. Màxima.
Molt original, també, a més, no?
Molt original.
Una frase del Trenchimoix, deixada d'entre 500 frases, detectaríem quin és
Trenchimoix. A més, era un narrador. El Ramiro Pinilla, aquell escriptor basc que té el Premi Nacional de Literatura, deia: en España nadie cuenta historias, las dicen. Y decir una historia no te emociona, no te ríes, no lloras, ni nada. El Terenci sabía narrar historias. En català, ¿cómo se diría contar?
Narrar.
Narrar. Narrar historias.
I però tu treballaves a la cuina, t'havies d'instal·lar a la cuina per editar el Terenci Moix?
Sí, ell estava en el seu despatx, la Inés estava, em sembla que al menjador, o sí, el menjador, amb el seu ordinador, i jo no, sense ordinador, jo amb paper. El Terenci escrivia, el capítol que estigués escrivint, me'l passaven a mi imprès, i jo anava tatxant, corregia estil de pas, jo sóc bastant ràpid amb aquesta feina, doncs això, el que jo feia, li passava a la Inés ho posava net una altra vegada, i el Terenci, quan li arribés al torn, s'ho millorava una altra vegada per veure si estava tot bé.
En aquesta cuina, què seies? Al marbre, amb un taburet?
Una cadira de les de cuina, aquelles de fusta antigues.
O sigui,
antigues.
Era cuina, així...
Sí, la taula amb un hule.
Amb un hule?
Una taula amb un hule.
Carai,
un
hule.
Amb un hule, però una cuina sense menjar, no?
Sí, no hi havia cuina, no?
Hi havia llet a la nevera.
Ah, llet, bueno, mira, encara sort, no? És que la veritat que sí. Però de llet de vaca, no? No aquesta de soja, de cabra, sense gluten. No.
Perquè dius que ell no cuinava. En aquella casa no es cuinava.
No es cuinava mai. Cobrant aquests diners es podia anar a dinar a un restaurant.
Com has notat que ets pobre? És que flipo,
no, jo també ho era. I ell, a veure, no era pobre.
També, tu ets editor també, Enrique, que vols. No,
perdona, però seguia sent català. Ell. Ja està, ja.
Escolta, no, però...
Ell hagués pogut invitar-me a mi a la Inés ja no sé quants, però abans d'anar a dinar diu... això ho paga Planeta, oi?
Carai, era gasiu?
Eh?
Era garrepa?
Sí, home, mirava el que gastava.
Clar.
Perquè ell, a veure, era garrepa amb el que era garrepa, i clar, que no, era manirrota total.
Per exemple, comprar fotos per eBay de les seves actrius favorites i actors.
Jo li deia, Terenci, estàs pagant per una còpia d'una foto com si fos l'últim original que queda.
Sí, com si fos un Picasso, Terenci, para.
Sí.
Llavors, es veu que els armaris de la cuina estaven plens de llibres, hi havia llibres per tot arreu, el pot de llet, i a t'apanyaràs, Enrique.
A tota la casa. Però els llibres de la cuina, perquè jo sóc molt curiós i sempre remeno.
Ben fet.
Vaig obrir, els armaris eren les edicions de Círculo de Lectores, que també em feien, i també venia 100.000 cada vegada.
Carai. Sí. Ell es llevava tard, oi, el Terenci Moix?
Al voltant de la 1 de la tarda.
Veus, això és el que em passa a mi de vegades que vas, no arribo perquè...
Sí, arriba just.
Les glòries els hi passa el mateix, les bebets.
Sí,
cap a la 1, i tu arribes a les 2...
aproximadament.
Com te'l trobaves?
Jo esperava que almenys s'hagués posat el tupé,
el perruquí. Podes portar a tort, no?, una mica, perquè...
Sí.
I anava amb una bata, anava còmoda, per dir-ho així.
Una bata com de la seva àvia.
Ah, sí? Com de botiner.
I unes sabatilles bambes d'aquelles de quadros. Sí, era l'elegància suprema.
Escolta'm, trucava a la Maria Teresa Campos?
El primer que feia al matí, si estava en període pre-promoció, perquè ell era el seu cap de promoció, naturalment. Ell primer va inventar el personatge. El va inventar després de la recuperació de la seva personalitat, un cop superat el dolor amorós quan el va deixar l'Enric Major. Es va començar a construir a si mateix com un personatge, com ara en diríem un influencer o com li vulguis dir.
Sí, sí.
Va fer els programes de televisió
magnífics.
A més, invitava a les seves
Joan Collins, per exemple, jo recordo.
Sí, Esther Williams, qui vulguis, sí, totes. Que, sí, sí. Llavors, aquest personatge era, diguéssim, si sortia a la tele tenia més audiència. Per tant, estava totes les senyores que portaven programes de magazins encantades de tindre'l. Ell llavors feia trucades de relacions públiques. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Sí. Oye, te has fijado en... I llavors feia la típica cosa de criticar a l'altre. Amb això tenia molt d'art, com amb tantes coses, clar. I la gent es patava de riure.
Clar. Era molt divertit, no? Era un tipus... Exacte. Sí. Molt divertit.
I molt llest, no? Perquè aprofitava tots aquests contactes per després promocionar els seus llibres.
Era l'astúcia personificada.
Va saber trobar la clau, no?
Sí.
Sopava sempre de restaurants?
Sempre anàvem després de la pregunta paga avui Planeta? I jo deia que sí.
I perquè si no sortíeu, eh? Si
jo estava
dit que
autoritzat
no
reparar en gastos.
Molt bé.
I llavors anàvem al Reguant. El Reguant estava... A veure, una tercera part de mansana de baixar Muntaner, una mansana per arribar fins al següent carrer, que no me'n recordo com es diu, Villarroel, Viladamat o com sigui, i un trosset més. Dic la distància, que era curtíssima, era, no arribava a les mansanes perquè quan l'emfisema que el va matar va començar a pujar, caminar aquest tros era mitja hora.
Carai.
Sí, va arribar a estar... Molts anys molt malament, però fort per seguir escrivint.
I li agradava sortir de nit després d'anar al restaurant? On anàveu?
Sí. Si estàvem treballant, no.
Sortíem, si estava al servei, no bevia ni sortia.
Sortíem, estava concentrat en acabar la novel·la i acabar-la bé, perquè tenia molt punt d'honor. Molt punt d'honor. I ell no entregaria mai una novel·la que no estigués bé. Però... com a tots els autors els hi passa, tu saps que potser no està bé. Llavors l'editor què és? En comptes de ser tu mateix que et mires per sobre de l'ombro i el dia després d'haver escrit et diu això és una puta merda, tu li dones la distància, però una distància crítica no assassina, com la que tens com a escriptor, generalment. Que és una cosa terrible que no sap la gent.
El propi escriptor, no?
L'horrible que és per l'escriptor criticar-se a si mateix el dia següent.
L'escriptor és el seu pitjor enemic?
El seu pitjor enemic. El seu pitjor enemic.
Són molt fràgils els autors, doncs.
Molt fràgils. Molt fràgils. I els que van una miqueta passats de rosca pues fan molts llibres molt dolents.
Però això li passava al Terenci?
El Terenci tenia també molts problemes en si mateix i no sabia tallar, no veia per on tallar, tot li agradava i li costava molt. Aleshores, per les nits ens anàvem a sopar, que eren les 11 i pico, que ja quasi no ens volien obrir el restaurant perquè sabien el que era la conversa posterior. Perquè clar, mentre estàvem editant ell escrivia,
i
jo tallava
i tallaves, i editaves, clar.
Però llavors al sopar xerràvem i la xerrada era sempre sobre literatura o cinema. Els dos eren molt aficionats, som de la generació, li portava... Era ell dos o tres anys més gran que jo, amb la mateixa edat. Havíem fet lo mateix.
Clar.
Això, llegir TVOs, veure pel·lícules els diumenges... Ell sempre m'amejava perquè el portal de casa meva, el porter, el marit de la portera, era el que era l'acomodador del cinema. Núria, ara desaparegut, al carrer Roger de Flor. I clar, jo arribava del col·le i sempre demanava i em deixaven passar des de la porta de casa. Entrava al cinema i em veia cada nit la mateixa seqüència de Cuo Vadis, per exemple.
Home,
era divertidíssim.
En un d'aquests sopars ella et va dir de les seves memòries completes. Totes les memòries completes són tres volums, si no m'equivoco.
El primer no el vaig contractar ni editar jo, el segon i el tercer sí.
Però em sembla que és el tercer que et va dir un cop estava a punt, va dir que no. Es va fer enrere i no el volia editar. Explica'ns aquesta història.
Estàvem molt avançats, estava quasi acabat el llibre i estàvem refent els últims talls dels últims dos capítols. I en el sopar el vaig... Ja abans l'havia vist una miqueta raro i el sopar el vaig veure deprimit. I diu, hòstia, Enric, no hi ha llibre. Eh? Hi ha llibre, dic, m'estic jugant el sou, però no l'hi vaig dir, clar. Jo també cobrava un sou molt bo. Allò era una multinacional que anava com un tiro.
Sí, sí.
I clar, necessitaven aquell llibre per fer la facturació de desembre. Això, tots els venedors del planeta estaven ja com bojos. I bueno, quin és el problema? No, és que clar, jo és que m'enrotllo i no me'n dono compte. I és que li he passat el manuscrit al Benet i Jornet.
Érem molt amics. Amb el Benet, amb l'Espert, amb el Cerdà.
Exacte. I llavors, com que el Benet, clar, tenia molta autoritat, i el Benet li va dir, com pots parlar dels anys 60 i has estat a París i aquí al maig del 68 amb tota aquella rebeldia, aquella eclosió de la joventut reclamant drets, l'extrema esquerra carregant-se el Partit Comunista Francès de tota la vida, això no.
No apareixia per enlloc. Però ell va estar a París i no es va enterar de res, de tot això.
És el que li vaig preguntar.
Clar, on era?
I la seva resposta va ser... No, clar, perquè jo estava així, follant i...
Mira, m'hagués passat igual. És que allò, la preocupació que tinc és que estigui aquí la revolució, que vinguin els fatxes a carregar-se el comunisme, no sé què, i estigui jo follant por ahí o fumant-me un porro. Aviseu-me, tu, Esther, estigues atenta, per favor. És que digueu-me curt, que estigui jo a l'Apolo a xocotxurros. La revolució ens pillarà follant i ens passaran per sobre clar, i de fet ens exageraran a totes.
La meva resposta va ser dir-li, oi que tu ni te'n vas donar compte? Dic, no. I pues, és que com que no són les memòries d'en Benet i Jornet,
molt bé, molt
són
bé.
Aquestes. Va, escolta,
si Benet i Jornet no folla, ja serà el seu problema.
Clar,
oh, abraçada. De totes maneres, et dic una cosa, estar a París el maig del 68
i no enterar-se'n gaire,
no, i no follar, em sembla pitjor que no enterar-se'n gaire. Perdona que t'ho digui. Anem a parlar de les cinc passions de... Bueno, no, perdona, abans ell va via Martinis, així una mica a la manera de la reina mare d'Anglaterra.
Dry Martini. Ella arribava al Reguant, hi havia un camarer que era més bufó, que sabia que tenia que servir-lo.
Sí, clar.
Llavors el camarer bufó li preguntava què serà aquesta nit, com sempre, diu sí. Comencem per un Dry Martini.
Bueno, José, perdona que t'ho expliqui, però els camarers quan són bufons, l'alcohol... sabe mejor, sí, que de sempre.
Això
de sempre s'ha de dir.
Després demanava percebes.
Percebes.
I després un... Què era? Un estic tartar? Sí, un estic tartar. O un tartar d'alguna cosa.
Sí, sí, sí.
Tant se li ignorava, perquè, clar, el que ens agradava a tots dos era la conversa.
Clar, i el Dray Martini, perdona.
I quants Dray Martinis?
Tres.
Diguéssim.
No molts. Perquè després treballàvem.
Ah, bueno, mira...
Clar, penseu que jo vivia...
Per això s'havia enrotllat, la millor, pel Dray Martinis. A la millor el viu detallat.
Home, clar,
tot el que...
No, perquè quan escrivia encara no...
Encara no hi havia Dray.
Només eren cafès amb llet.
No està mal. Per això la llet.
Inés, otra de cafè con leche.
Em fa greu ser vida.
Vivia de nicotina de Ducados.
Clar. Mare de Déu, Ducados, eh?
Sí.
Mm-hmm. Ernest, posa'ns una música, per favor.
Avui a Narcisio de la Vansavia mirava encendre-se la noche de mayo.
Bueno, aquesta és Concha Piqué, eh? Clarament. Una de les grans passions, tu dius que en tenies cinc de passions? Mm-hmm. És fantàstic, no? Tenir cinc passions, ho trobo.
Millor que tres,
sempre, eh? Passions, quantes més millor. Una de les primeres, una era de la Copla, ara en parlarem, d'aquí que estem escoltant Concha Piqué. Concha Piqué sempre funciona, eh? També et dic, mira, una mica més.
Concha. I l'hombre te di, i fueron de verde los héroes de mayo, tu sopa a mi.
digues.
El senyor José Manuel Lara, fundador de Planeta,
sí,
era palmero de la Piquer.
Home.
Però molt dolent.
Clar, veus? I per això va ser editor. Sí, sí, sí.
Després el va ficar a l'exèrcit.
Ostres.
I en fi.
Ah, jo no sabia això, que el Lara, pare. Era...
Era moral. Sí, clar. Un 90.
Bueno, era impressionant. Era un senyor impressionant. Sí, sí. Mare de Déu. Ah, els TVOs, era. Els TVOs que llegia. Sí. És una de les seves passions. El TVO que, a més, ell, via Umberto Eco, ens explicaves...
Acaba sent el reivindicador d'aquell era molt important.
Molt important.
Uh-huh. Ell sempre, en diversos llibres i en diversos aspectes de la cultura popular, sempre havia sigut un gran abanderat d'això. I, de fet, una de les seves primeres feines era, no sé si dibuixant o dissenyador o alguna cosa, en un lloc, en una fàbrica d'aquestes de TVOs, que no sé quin era, no li vaig preguntar. Però sí, tenia una gran passió per això, i va ser el primer, diguéssim, intel·lectual que va baixar d'allí, d'allà dalt on viuen els intel·lectuals, va baixar a terra i va dir: nosaltres estem fets d'això.
Clar.
Això som nosaltres, el Zipi Zap, el Pulgarcito, la família Benjamín, el com se deia aquell, sí, los diálogos para los subos.
Los diálogos para los subos, que encara n'hi ha molts, eh?
Exacte.
Sí, sí.
De fet, reivindiques un dels seus primers llibres que parla d'això, no?
Sí.
Que està una mica oblidat. Que és
un llibre que
la primera... Arte para el consumo,
sí, la primera edició... que és aquesta, de l'any 68, eh?
Exacte, és molt important. Que és molt important. Sí, sí, perquè a més molt pioner, no?
Molt, molt. Ara hi ha una reedició que ell va corregir, per tant és bona, que es diu Història social del còmic, que també deu estar exhaurida. Però perquè, per tot el que li agradin els llibres, a part dels pocs llibreters de segona mà que queden, no sé si s'han fet rics amb el Riu Safon o què ha passat, tenien potser una participació. Avui en dia, i ho dic perquè és una plataforma connectada a totes les llibreries,
sí,
de tot el país,
sí.
Iberlibro.
Iberlibro, sí.
Tu a Iberlibro poses Terence Simons.
I te l'envia directament al llibreter. I a preus... moltes vegades molt assequibles.
4 euros, 5 euros.
Sí, sí. Al carrer Ribau hi ha molt llibreter de vella encara, eh? Encara es mantenen.
Encara
hi ha un dos o tres que jo calculi,
abans,
un que és veïment.
Abans hi havia més llibreteries,
molt més.
Que
paraderies. Que paraderies, exacte, sí. Ara. Dos dels seus mites bàsics són Peter Pan i Tutankamon. Per què?
Els dos quasi per la mateixa cosa, per el mite de tornar a ser un nen. I el mite de més ser un nen que és rei.
En el cas de Tutankamon, clar, bueno, i el de Peter Pan també es demanava molt les cíl·lides.
Clar, clar. Aleshores, per exemple, a la coberta, que els nostres oients no veuran, d'aquesta edició del segon volum.
El beso de Peter Pan, oi?
El beso de Peter Pan, és ell com a Peter Pan.
Aquest és el tercer volum que estava follant a París sense enterar-se de res més.
El segon.
Bueno, també devia follar el segon.
Sí, també. Aleshores, no hi havia cap d'aquestes passions que fos decorativa, per entendre'ns tot.
En quin sentit, què vols dir, això?
En el sentit de que les passions amb ell, exacte, li servien per la construcció de si mateix. Posem-nos a l'època. Un nano nascut a l'any 42-43 a Barcelona, una Barcelona ocupada pels franquistes, on, a veure, no és cert que naixés al Raval, va néixer en un carrer que estava bastant bé. Com es diu, Teatre Condal?
Sí.
El que està a la Ronda?
Sí.
Mira la Ronda, bé, en aquell carrer hi ha una plaqueta.
Sí, és veritat.
Aquesta ciutat no se'n recorda gaire dels seus ciutadans honorables. Tenen més places als negreros, encara que els treguin.
Aquí queda dit.
Sí, un col·lega meu de l'edició, el Toni López de la Madrid, era hereu d'aquesta fortuna de negreros. I ell havia nascut en un país que havia tornat a la, no a l'edat mitjana, però al Renaixement, que aquí no n'hi va haver. És a dir, s'odiava la lletra escrita. Era un país on el senyor Camilo José Celas guanyava la vida tachant el que escrivien els altres. Era així. El carrer tenia color gris o negre, de policies o de capellans i monges. En aquell món, tu... A veure, després anaves a col·legis on et fotien mat els capellans. Tots. Jo anava als Maristes, o és igual que anessis als Salesians, que segurament hi havia anat ell, no me'n recordo on te va anar, fotien mà. Uh-huh. Això era lo normal, i tu botis ja la gàbia, eh? No se t'acudis ni res, però anaves amb un correccional. Uh-huh. Per sortir d'això només tenies el somni. Llavors on t'assomiaves al cinema i somiaves en el TVO, que te'n podies, veies que te'n podies enfotre de tot. I a més t'explicaven històries. Bueno, però vam intentar salvar-nos de tot allò, d'una pobresa intel·lectual, mental, etc., amb fugides, uh-huh, amb terrenys que estaven autoritzats. I com que, clar, segurament cap censor llegia el TVO perquè el despreciaven.
Despreciaven, clar.
Bueno, les pel·lis sí, les pel·lis estaven censurades. Ara veiem a Filmin, no? Les sí, pel·lícules, dius, no? Un tros que surt de cop i volta, un doblador diferent o un subtitulat. I això tallaven.
Sí, sí. Ara entenem moltes coses que no entenem.
Exactament,
sí, sí.
No, ja. I a més, veus inclús com hi havia una certa falera del censor per tatxar alguna cosa. Si no,
clar, havia de justificar, moltes vegades havia de justificar la feina, no? I tatxar per
perquè
tatxar.
Perquè tatxaven tonteries.
Sí, sí. Bueno, és que els censors no eren bons editors, també no. T'he de dir, perquè... Hem de passar publicitat. Ha estat molt bonic això que has dit. Seguim parlant amb Enrique Murillo, que és el gran editor de Terenci Boix.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Vols estalviar a full? Fins al 13 d'agost a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Ponés tens la síndria ratllada sencera a només 65 cèntims al quilo i el meló pell de granota sencer a 95 cèntims al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
A Conforama sabem que l'estiu és per gaudir del millor descans. Per això us oferim un descompte del 20% extra en matalassos, armaris i dormitoris. Només fins al 16 d'agost. Conforama.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Aquest estiu menja, somriu, compra i gaudeix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Però com que un dia no en faràs prou, queda't a dormir i repeteix. Menja, somriu, compra, gaudeix, queda't a dormir i repeteix a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran
Respostes que alimenten amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
1.
A Borges portem més de 125 anys oferint oli d'oliva de qualitat.
L'oli d'oliva verge extra destaca pels seus beneficis naturals. Des de Borges treballem perquè els nostres olis segueixin un procés de producció sostenible amb el planeta i amb les nostres ampolles reduïm cada any 143 tones de residus plàstics.
Borges, cuidant el que importa.
RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però Angelines calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. A més, no me les toqueu, eh?
Qui té l'adreça als apartaments? Marc Bala, a l'Àrcia.
Sí, es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
Oi que sí, per favor, què passats amb la piloteta?
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som 1. RAC1. El món a RAC1 ha trobat la millor persona per presentar el programa aquest estiu.
una persona que parla clar.
I van tancar el dia amb una revalura... Ai, ja ho direm bé.
Que domina tots els idiomes.
El diari Neue Zürcher Zeitung.
Una persona que té cura del mobiliari.
Però el Sergi Embudio, que s'ha carregat avui la televisió a l'estudi.
Bé, però molt, eh?
Fet un cop de cadira i la tele de treball.
Aquest estiu, el món a RAC1 està en les millors mans. De dilluns a divendres, de 7 a 12, amb Sergi Embudio.
RAC1. Tots som u.
Tens en Budia també per aquí?
Si tinc aquí.
RAC1.
Aquest estiu arriba a RAC1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara què estàs fent, papa?
El lavabo Cirque de Soleil. Que el llum funcioni amb temporitzador. Pere, Gemma Mangual, per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Disculpes a la taula.
Sí. Pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 2:15 a 2:15, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1.
Tots som 1.
RAC 1.
Hola, en què el puc ajudar?
A veure, un mojito, si us plau.
Ho sento, no en tenim.
Vaja, doncs una cervesa.
De fet, no ens queda res d'alcohol, ja.
Una llimonada.
L'última que quedava se l'ha endut aquella senyora d'allà.
Caram, però teniu alguna cosa per beure?
Aigua de l'aixeta?
En fi, posa'm en un got.
A quina targeta li carrego?
Ah, sí, la tinc per aquí, a la d'Apartaments Hawaii.
Perdoni, però em surt de negada.
Aquest estiu, polsera de tot inclòs als luxosos Apartaments Hawaii. Cada tarda de 7 a 9 a RAC 1. Tots som 1.
RAC 1.
Tots som 1.
Fumar és un placer.
Se la mateu fumant.
Sensual. Al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo.
Bueno, Sara Montiel, la passió, l'amor, el sexe, era un dels grans temes del Terenci.
En aquests moments de cultura de la cancel·lació, aquesta cançó segurament no seria molt bona inspiradora de res i tindria que treure. Per sort, en aquella època, i el Terenci mai hagués acceptat cap mena de cultura de la cancel·lació. A veure, es juntava el món dels somnis, en aquest cas, amb la copla i amb el cinema, el món de l'amor, del final de l'amor, era, adorava els melodrames, s'hi veia, s'identificava amb tots els personatges. El cinema li donava els mites magnificats per la pantalla.
Clar, imagina't.
I això que eren pantalles molt petites, les d'aleshores, no? Teníem que anar al Lido, al passeig de Sant Joan, per tindre la primera pantalla panoràmica d'Espanya. I no era gaire gran. Bé, llavors ell el que es va fer, per cert, pel cinema és muntar-se un projector i una pantalla gran que pujava i baixava al menjador. El menjador va treure la taula i llavors era una sala de cinema.
Carai, carai.
Per veure les pel·lícules que li agradava veure.
I li agradaven molt les estrelles i els estrellos, diguéssim. Aquesta masculinitat tan centuriona.
Sí, bueno, a veure, en dones, clarament, totes les dones de molt de caràcter.
Mm.
Des de lo que el viento se llevó, era per ell una mostra de dona potent, etc., que és el que li agradava. L'Elizabeth Taylor li agradava molt. En general, les divas, l'Anna Magnan, inclús, de qualsevol país que en sortís alguna. I
Marilyn Monroe, no?, que li fa la gran novel·la, que és el gran èxit.
Exacte, perquè, clar, perquè aquí hi ha una mort. Ell escriu el llibre el dia que mor Marilyn i, en certa mesura, diguéssim, moren els somnis.
Mm-hmm.
Els d'aquella joventut que havia aconseguit amb un ambient absolutament negatiu arribar on t'havia arribat, a veure més enllà d'aquest país tan trist i tan pobre.
Jo ho explicava, la Maruja Torres, que va ser una gran amiga que és una gran amiga del Terenci i una de les seves hereves, diguéssim, intel·lectuals, jo crec, com tu, explicava una vegada que a mi em va agradar molt, em sembla que ho té escrit, a més, que a les revolucions sempre hi ha l'emoció, l'alegria, l'entusiasme, la benaurança de la revolució, i sempre s'acaba cagant al quart d'hora. O sigui, saps? Vull dir que sempre hi ha un moment... O sigui, et dona la sensació que allò per fi sortiràs del franquisme, per fi sortiràs del feixisme, de l'opressió, etc, que s'ha arribat fins a un punt lluminós i no saps què collons passa, que als 5 minuts ve un i t'apaga els llums i et quedes...
I pot ser un de l'altre costat, o sigui, de dretes, o un que diu que és de més esquerres, sí, exacte, i ara la cosa fratricida. Sí, sí. De la Maruja també, també sóc editor d'una novel·la la que va guanyar el Premi Planeta.
Quin es diu? Et recordes el títol?
Ai,
ara ho busquem, no. Ara ho busquem. Va. Bueno, les passions. Ell va tenir un desencant amb
Enric Major,
amb l'Enric Major, que el va sumir en una depressió. En un,
Terrible, terrible. Van ser, clar, 14 anys de vida junts. 14 anys en els que, diguéssim, era molt enamoradís i llavors es moria per fer el que fos per aconseguir que el seu amat l'estimés. Llavors es va dedicar al teatre.
De veritat?
Es va transformar i feia molta més activitat de teatre, que ja li agradava, però s'hi volcava molt. Clar, de cop i volta aquells 14 anys acaben i es queda penjadíssim, com totes les superstars que en els melodrames havien
cantat. Com que estava entrenat en el melodrama, doncs, clar, al final, és que quan et deixen estar entrenat en el melodrama,
el que va fer, que no s'aguantava a si mateix, va fugir. Se'n va anar de Barcelona, un cop més, i se'n va anar a Marrakeix, però no se'n va anar a Marrakeix a parlar amb el Juan Cristisolo, que vivia allí i estava molt ben instal·lat, no, podia haver-hi anat. No, anava a castigar-se, anava a patir sol, un moment tremendo. Ahir a Barcelona hi ha gent molt maca i ahir li vaig demanar a en Jordi Amat, que no em coneix, i em vaig presentar, li vaig explicar qui era, a veure si em podia aconseguir el link a les dues cròniques que va publicar El País a la seva tornada d'aquest autoexili a Marrakeix, i les tinguen aquí. Les he llegit aquest dematí i us he portat uns crossos que es podrien llegir.
Doncs endavant.
Vegeu com ell, sempre les seves novel·les són autobiogràfiques. Aquesta tonteria que es diu ara de l'autoficció.
Sí, però això també em posa nerviosíssim. Nosaltres els escriptors els hi preguntem, però això va de tu o no? Diu, no, això és literatura, jódete.
Clar.
Jódete i baila.
Amb ell no,
pues,
no li...
Pues
no,
parece tu, eh? No, pues
li gustava gens, no li gustava gens dir que el Tutankamón era ell. Almenys era Tutankamón.
Clar, exacte. Clar.
No, a veure, diu... Me siento inspirado, pero solo para cantar la degradación. Durante los últimos meses aprendí a aullar con cierta maestría, pero una sola noche en Marrakech me hace maestro en ladridos. Acabo de graduarme en la miseria más absoluta de mi ser. Todavía me falta el aprendizaje del crimen. Sé que es la única terapia posible. Sé que he venido al oeste del Oriente con la misión de asesinarte, habla Enrique. O sea, amor. Ayer ni siquiera esto. Del crimen que tú decidiste intentaba salvar yo una esperanza mediocre. Es posible que fuese solo un semihombre ayer, o un pobre hermafrodita, resultado de varias patrias, idiomas, culturas, amores, odios, todo sin determinar. Este hombre que llegó a Marrakech se creía un niño. Durante años Barcelona le inculcó la idea. Esa ciudad ramera, cuando no asesina, se dedica a parir personajes como yo, construidos a quienes no se permite crecer, a los que se mantiene en una infancia eterna, acosada por dádivas que son mitad halago y mitad rechazo, mitad éxito y mitad frustración. Cataluña me hizo hermafrodita. Barcelona, un niño imbécil. Tú, un pobre perro.
Correcto. Wow.
Ho he volgut llegir, perquè això no està editat, això està escrit tal com li va sortir. per subratllar que és un gran escriptor.
I
un gran escriptor en aquest país que considera que la literatura són coses explicades pues, amb floreros i amb paraules boniques. No, un escriptor és algú que és capaç d'expressar alguna cosa, de transmetre-ho i de, amb el seu sacrifici a l'altar de la literatura, fins a viure no tan malament com acostem a viure. Diguéssim, som, l'escriptura és molt terapèutica, no perquè curi res, però sí et dona el primer pas, que és començar a entendre el que no entens i t'està passant.
Escolta'm, Enrique, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, vull agrair a en Jordi Amat que
hagi tingut aquesta
amabilitat. El Jordi Amat el seguim molt a les seves columnes, el seu anàlisi al País, el seguim molt a La Vanguardia i ara al País, i també el seguim al Gracet al 324. Moltíssimes gràcies, Jordi, que a més a més l'admirem, i gràcies a tu, perquè a més a més amb aquesta, ens has, semblava que tinguéssim en Terenci Moix aquí.
Sí.
I el desamor de Terenci Moix em sap molt de greu. Jo no sé com ho tindràs a la teva agenda, perquè si estàs fent les teves memòries, que ja esperem, o sigui, vés-te afanyant. Si jo fos el teu editor, t'estaria agafant pels ous i no et deixaria de que... però hauràs de tornar, perquè ens queden tres passions del Terenci, més totes les teves...
Pues quedem.
I ja, em sembla que som, podria dir, uns fans teus,
sí,
total.
Totalment.
Ja ho érem, sense conèixer.
Jo,
ara més.
Jo també sóc fan vostre, perquè no és casualitat. La meva dona, que és pintora, acostuma a pintar amb la ràdio posada.
Ah, carai, com es diu la teva dona?
Fer Blasco. I quan arriba el teu programa, pues jo ja estic començant a cuinar, que m'agrada molt, o està cuinant ella, i la ràdio segueix engegada, així que us escoltem.
Que va, que fantàstic. Gràcies, Enrique Murillo, l'editor de Terenci Moix, al Peso de la Paja, Memòries Completes, a Tusquets. Mira, sona així.
Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja som més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Calor, set, avorriment? Tu el que tens és estiuitis i tenim el remei. Butaca supercòmoda, crispetes, cruixents, el teu refresc i a divertir-te amb les teves pel·lícules favorites a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, Gran Turismo. I gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre vine al Costa Brava Diving Fest, el cap de setmana del busseig sostenible amb una vintena d'activitats.
Tallers pràctics i teòrics, conferències, exposicions, neteges submarines.
Descobreix tot el programa i com inscriure't a costabravadivingfest.com i a les xarxes socials de Costa Brava Sud.
Si ets amant del mar, no t'ho perdis.
Como notario, sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Y esa tranquilidad te la da Vivo, tu seguro de decesos de Preventiva, porque llevamos 80 años a tu lado cuidándote cuando más lo necesitas.
Per què regalar la Lluna si pots regalar la Lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Amb tots vostès, llegiré bé la Lovera.
Vinga.
Mira, soy home.
Mira, o sigui, no. O sigui, no. No.
Que marxa. Que marxa, marxa, que marxa. Que marxa.
Per favor, treu-me això.
Joel, ves tu con Stay Homas perquè farem un cara a cara a Stay Homas de Sirve la Lovera. Escolta'm, posa Beyoncé, amb tots vostès, de Sirve la Lovera.
Tampoc li agrada.
No, tampoc.
No li agrada. Dic Ravel. Bueno, escolta'm.
A veure, calla't. Que això és molt important.
Que s'acosta l'estiu.
Ai,
quins nervis.
Sí, sí, mira.
S'acosta l'estiu i aquí comença l'exclusiva. Per si algú no ho sabia, s'acosta l'estiu. Vale, llavors, què passa? Que amb l'estiu, no?, hi ha persones blanques que la febre del bronzejat, posar-se morenes... Vale, doncs pues pren nota, Laura.
Pues nota,
llavors, hi ha gent que... amb tot això comença amb les comparacions amb les persones negres.
Estàs negra, sí.
Vale, llavors, imagina, Laura, ets a una festa,
sí,
amb gent, sol, música, etc.
Sí.
Llavors te trobes a una persona racialitzada amb la pell fosca, pot ser una persona negra, una persona magribina, una persona d'origen sud-asiàtic.
Home, si trobes per... aquesta gent a una festa, és una bona festa.
I tant, per descomptat. Per descomptat, per descomptat. Per descomptat. Llavors, te la presenten i en un intent de ser guai, connectar, no sé què, tu vas i li dius, ei, m'encantaria posar-me tan morena com tu. O li dius, quina sort, tu ja portes el bronzejat de sèrie. Bueno. O mira, ja quasi que estic com tu.
No ho faria, de veritat, de les coses no.
Bueno, però són aquestes coses que ningú faria, però després ens trobem que ens les fan.
I la pregunta aquella, a les persones negres...
Us poseu morenes?
Això també és una altra pregunta que la gent fa, eh?
Llavors, al final, són comentaris que semblen inofensius, però aquí la cosa és que...
Hi ha tres preguntes que no es poden fer. Si tu ets negre, no et pots preguntar res. Després, als homosexuals, si és activa o passiva, que això a mi la gent encara m'ho pregunta a les taules, jo flipo.
Sí, directament.
Que per cert dir que sóc activa i sóc passiva, sóc el que se't diu
versàtil.
Rodó.
Versàtil.
Pues depèn, de vegades de ser passiva i de vegades de ser àrea, però nosaltres estem entregats al nostre cos a l'amor.
Sí.
I després l'altra cosa, les trans, que també, esto com funciona.
Sí. Pues todo funciona igual que tu, digue'm.
Vale, doncs llavors, que són comentaris que semblen inofensius, però... realment ofenen, no? Llavors, potser ara hi ha algú que ens escolta i em diu, bueno, jo tinc una amiga negra i amb ella no li... o ella riu quan li pregunto, bueno, però que la teva amiga rigui no vol dir que això en el seu conjunt no sigui ofensiu, perquè al final, no?, per entendre per què passa això, hi ha tot un context històric que s'ha d'entendre. Llavors, històricament, les persones negres hem patit, i encara patim, malauradament, discriminació i racisme sistèmic. Llavors, aquests comentaris el que fan és trivialitzar les nostres experiències i minimitzar la importància de la nostra identitat racial. És com si diguéssim que ser negre és només una qüestió de bronzejat d'estiu, quan en realitat, pues, evidentment, és molt més que això. Llavors, la identitat racial és una part fonamental de qui som com a persones. I les persones blanques no poden simplement posar-se negres només per la temporada d'estiu i, a més, el color de la pell no és només una qüestió estètica, superficial. Està connectat a la nostra història, a un llegat, a una cultura, a unes experiències, perquè després tota aquesta gent que es vol posar negres, les experiències d'una persona negra no les voldria. Llavors, amb això...
Clar.
Abans de fer comentaris sobre l'aparença d'algú, que no se n'han de fer mai, ni una
mai,
persona
exacte,
negra, ni una persona...
Nosaltres ara, aquest pobre xaval, que és guapíssim, i la seva amant, clarament, pues no haguéssim hagut de cosificar.
Clar, exacte.
És que sempre ens superem amb la pedra.
Clar, llavors...
I tu no m'ajudes, Laura.
No, perquè és que jo se me'n va a l'ànsia. Què faig?
Se te'n va a l'ànsia. Però has de fer ioga, guapa, Empúries.
Llavors, el pensar...
Escolta, ho he trobat baratíssim, perdona, estàs...
M'acabo de donar que m'he de... Val 50 i 50. Així que és el descompte de si és del hati ioga o de les escoles de ioga que tinc tant.
No, ja 5 euros.
Deixaré, perdona, que t'hem tallat.
Bueno, doncs això, que en lloc d'això i de la comparació de la pell de si morena o no morena, centrem-nos a aprendre de les experiències de les persones de diferents orígens culturals i racials, escoltem atentament les seves perspectives i així creixem i ens deixem de collonats.
Bravo!
Escoltem una cosa.
L'heu deixat parlar molt, molt bé, eh?
Home, clar, sí, perquè...
Quan ella parla molt més que a mi,
la respecta molt més que a mi.
Jo tinc una reivindicació. Puc dir-la superràpid, sobre l'Emporium Yoga. Jo buscava patrocinador, i buscava un patrocinador com cal, perquè, clar, com que l'entradeta és barata, necessito patrocinador.
Està molt bé.
I vaig buscar empreses catalanes de no sé, de sostenibilitat i d'ecologia i de nutrició i de tal, sí, pensant sí, que els agradaria. Saps, l'únic patrocinador que he tingut, tinc col·laboradors, tinc l'Hostal de l'Empúries, tinc molts col·laboradors que em recolten, però l'únic patrocinador que m'ha posat econòmicament diners, Mandulis, d'Uganda, energia alternativa. Quan vaig fer la trucada, racistes, ho som tots, la meva amiga em va dir, mira, el Peter li encanta el teu projecte per acabar del sol i no sé què. Jo vaig pensar que el Peter era blanc, clar, que fos d'Uganda. I quan vaig fer la videotrucada, que la vam fer en 3 minuts i em va donar el patrocini superràpid perquè li va encantar, és de color negre, tot
negre, negre, de color,
de color negre.
I la meva mare, encara que té 80 anys, que és un amor, però també racista, perquè tots som racistes, es va dir, tu creus que ha de ser un negre que patrocini el Emporium Yoga?
Sí, però
bueno, és que és així.
Sí.
Però el món, això vol dir que el món, el nostre món, s'acaba i canvia molt ràpid, perquè jo crec que és supersimptomàtic i superpreciós que Mandulis m'estigui fent...
No? Mandulis, que és una...
energia alternativa. Home, i Mandulis és el déu dels nubis, el déu del sol pels nubis. I com que jo ho faig tot al voltant del sol, ella estava in love.
Vostè primer, amb Marc Giró.